Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 d'aquest divendres 10 de novembre del 2023. A les portes d'un altre partit importantíssim pel Centre d'Esport Sabadell, en una situació crítica, en una situació límit, amb aquestes 5 derrotes consecutives que han enfonsat l'equip de Gerard Bofill fins a l'antepenúltima posició, amb 7 punts a 1, un només per sobre del CUE, el Teruel, i el més important, a 6 de la permanència. Tot plegat contra un altre filial per tercera setmana consecutiva, que arribarà també per tercera setmana consecutiva en una dinàmica ascendent, enratxat amb 4 victòries consecutives. Per tant, dinàmiques contraposades, dinàmiques que no afavoreixen gens al parlar en aquesta prèvia del partit per l'equip de Gerard Bofill, però la veritat és que la reacció ha d'arribar tant sí com no, perquè el Centre d'Esport Sabadell, si va semblar que va tocar fons contra el Sanse amb aquesta 5a derrota consecutiva, no podria seguir en caiguda lliure i que s'anés fent més gran aquesta escletxa amb la salvació. Deia Axel Torres fa uns dies aquí a l'Hotel Suís que 4 derrotes o 4 partits en aquest cas i semblava poca mostra de cara a un nou entrenador amb una nova metodologia. Veurem si 5 són suficients o no en funció del que passi demà al Johan Cruyff. El que està clar és que tant el director esportiu Jaume Milà com l'entrenador Gerard Bofill continuen una setmana més a la corda fluixa, en una setmana, valgui la redundància, en què no hi ha hagut decisions dràstiques a la nova Creu Alta. És divendres, insistim, últim Hotel Suís de la setmana que posem en marxa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I el posem en marxa amb la Rocío García, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs passa que Luis de la Fuente ha donat fa uns minuts la seva última convocatòria del 2023 per afrontar els partits contra Xipre i Geòrgia de classificació per l'Eurocopa. Com a novetats, apuntem les d'Íñigo Martínez del Barça, Àlex Remiro de la Real, Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen, Rodrigo Riquelme de l'Atlético i Aleix García. Aquest últim, per cert, és el primer jugador del Girona que va convocat com a jugador del Girona a la Roja. Per cert, no hi és Pedri, que descansa després d'haver arribat a un acord amb el seleccionador. Ahir a l'Europa League, Betis 4, Aris Limassol 1, Maccabi Haifa 1, Villarreal 2, també ahir va renovar Simeone amb l'Atlético fins al 2027. A aquesta hora comença el Mundial Sub-17 per Espanya amb el duel contra Canadà i una mica d'agenda. Avui a les 9, Atlètic Celta per obrir la 13a jornada a primera divisió i a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 al Palau, Barça, Estrella Roja, amb Roger Grimau recuperant a la Províltola i Jokubaitis. La resta del sumari.
Es comenta la recepció.
De seguida, a 1:15 tenim aquesta roda de premsa de Gerard Bofill, també les estadístiques prèvies al Barça Atlètic Sabadell de demà i les paraules de Rafa Márquez, que acaba de comparèixer res. Fa tot just segons també els mitjans, els canals oficials del Barça. Farem la prèvia del Sabadell B a Palamós i en la part final del programa una mica d'handbol amb Luar Gràcia i Waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
Doncs en les últimes hores ha anunciat i presentat Pablo Alfaro com a nou entrenador del Real Murcia. El tècnic, l'ex del San Fernando, agafa les regnes en substitució de Gustavo Munua.
La notícia curiosa.
La llegim al compte d'X Brazalete Negro. Atenció, el ganès Asamoah Gyan ha estat condemnat per un tribunal del seu país a indemnitzar la seva exparella amb 2 cases, 2 cotxes i una gasolinera per haver-se negat a reconèixer a 3 dels seus fills. L'exjugador venia mantenint un litigi amb la seva dona fins que el jutge va ordenar realitzar unes proves d'ADN que han demostrat la seva paternitat. La sentència obliga a l'exdavanter del Rennes a passar a més una pensió de 1.700 euros per mes i fill.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Estoril Casa Pia a un quart de deu de la nit, partit de la Lliga Portuguesa.
I a les xarxes socials.
Veia una piulada aquest matí al Javi Maiquez, un incondicional en els viatges del Sabadell, assegurant que ha recapacitat després de Barreiro, quan va dir que no seguiria de moment més a l'equip fora de casa, en disconformitat amb la direcció esportiva i la banqueta, i assegurant també que s'ha fet enrere després de raonar durant uns dies i de no voler deixar sol a l'equip fora de casa.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'ex del Sant Nicolau i la Unió Bàsquet Sabadell en el seu dia, Xavi Costa, o també l'ex nedadora del club, Mireia Belmonte.
Hotel Suís.
Una i nou minuts del migdia d'aquest divendres 10 de novembre del 2023 en directe a l'Hotel Suís, fent una mica de prèvia d'aquest partit entre el Barça Atlètic i el Centre d'Esport Sabadell de demà a 6:15 de la tarda des de les 5. I serem en directe els del Sabadell en joc des de l'estadi Johan Cruyff. Anem a un altre estadi avui, a l'estadi de la Nova Creu Alta, perquè en qüestió de 5 minuts ha de comparèixer Gerard Bofill en roda de premsa. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bon dia.
Vituri, com estem? Bon dia.
Una setmana un pèl estranya, perquè ja des del dilluns vau deixar clar, doncs, amb el Sergi Garcés al Tribuna Preferent, que no s'esperaven decisions dràstiques aquesta setmana. I en aquest sentit, no sé si dic que setmana tranquil·la, potser perquè Servidor ha estat fora, però ha passat força ràpida aquesta setmana sense aquestes decisions dràstiques després de perdre contra la Real Sociedad B. Però el cas és que demà torna a haver-hi, no sé si dir-ho ara així en paraules o en majúscules, en lletres grans, si el partit de demà ja es considera un ultimàtum o no.
Setmana d'impàs, que es diria, no? Després de la derrota contra el Sanse i de tot el que es va viure després, doncs, un cop va sonar el xiulet final als exteriors de l'estadi de la Nova Creu Alta, com deies, el dilluns el Tribuna Preferent, doncs, el Sergi Garcés ja deixava clar que, excepte sorpresa d'última hora, no hi hauria cap novetat pel que fa a les figures d'entrenador i director esportiu, tot i que estiguessin a la corda fluixa, i per tant, en sintonia, en consonància del que comentava l'Axel Torres la setmana passada a l'Hotel Suís, en què deia que, i ho deies a la presentació, Pau, que aquests quatre partits que Bofill dirigeix al capdavant del primer equip del Centre d'Esports des que va assolir el càrrec, finalment saltats amb aquestes quatre derrotes després de l'altre dia contra el Sanse, doncs que no eren una mostra suficient com per valorar la seva continuïtat o no. A partir d'aquí veurem què és el que acaba passant demà, perquè si ha de ser un ultimàtum o no, doncs s'acabarà veient després del partit. Mm-hmm. Si 5 partits són una mostra definitiva o no, quedarà comprovat demà si el Centre d'Esports acaba perdent el Johan Cruyff. Però com dius, Pau, al final tots aquests dies des de que es va consumar aquesta derrota contra el filial de la Real, doncs ha estat el que deia al principi, una setmana més aviat d'impàs.
Doncs coincideixo, i el que està clar és que, com deies tu, veurem si és una mostra suficient o no, tampoc ens avancem als esdeveniments, si el Sabadell doncs perd o no demà el Johan Cruyff, però el que està clar és que, posant-nos en un hipotètic cas d'una sisena derrota consecutiva, la cinquena amb Bofill, l'ambient, m'atreveixo a dir, que seria pràcticament insostenible a les portes de rebre un altre equip que està en ratxa com és el Lugo.
Sí, absolutament. Al final potser aniríem d'ultimàtum en ultimàtum, no, Pau? Si el club, amb una nova derrota demà contra el Barça Atlètic, decidís encara aguantar la situació sense fer cap canvi o cap gir de timó, el partit contra el Lugo a casa, jo crec que sí que ja seria finalment la revàlida final per saber si s'han de produir modificacions o no, tant a la direcció esportiva com en el cos tècnic, perquè, com dius, després del Barça Atlètic, sí, i tant de bo que no, el Sabadell també perd, la situació seria pràcticament insostenible, jo poso el pràcticament, perquè encara podria haver-hi aquesta possibilitat, i evidentment després contra el Lugo sí que passaria a ser un examen final. Però vaja, queda tot plegat, en podrem parlar en pocs instants, perquè ens fan baixar cap aquí. perquè Gerard Bofill està ja preparat a la sala Miguel Quereda, així que baixem cap a baix i anem a escoltar el tècnic Garrotxí a veure què diu en aquesta prèvia del partit de demà de la 12a jornada contra el Barça Atlètic.
Doncs interessant escoltar avui el tècnic de Sant Aniol de Finestres enmig del que podria ser un nou ultimàtum. També ho semblava la setmana passada, però bé, un minut i mig a tot això per un quart de dues. Comença aquesta roda de premsa, no?
Ara ens donen l'okay, sí. Unes càmeres a punt. Així que som-hi. Hola Gerard, bon dia. Et faig una pregunta similar a la primera, a la de la setmana passada, no? Doncs, com has afrontat aquesta setmana després de la derrota de l'últim dia? Si ha canviat molt les coses respecte a l'última setmana o si la filosofia, vaja, de centrar-te doncs, en el dia a dia i en el pròxim partit doncs, continua intacta i també doncs, l'ambient al vestidor?
Seguim igual, mateixa dinàmica, mateix context i molt centrats en guanyar el partit el cap de setmana, evidentment.
Sí, Gerard. És evident que la situació és molt delicada. No sé quin... La
situació és molt delicada.
T'havia guanyat. En algun canvi veus que hi ha alguna possibilitat de fer algun retoc, algun reajust?
Algun retoc. Algun reajust.
O de situació... Sí, com cada setmana, analitzar quines són les baixes que tenim aquesta setmana, els jugadors que recuperem, a quin camp jugarem, quin és el rival, i evidentment sempre hi ha matisos, hi ha canvis, i aquesta setmana evidentment hi seran.
Sí, al fil del que comentava el Pere, Gerard, ahir especulàvem també, doncs, i també veient el que s'ha vist no, en els últims partits, on hi ha hagut doncs, també possibles modificacions en funció de com s'ha desenvolupat l'enfrontament, de si hi hauria algun canvi doncs, això tàctic o de sistema. Ho tens pensat? Hi haurà canvi de sistema demà?
Jo crec que hauríem d'haver entrat tota la setmana a porta tancada i bé, ho veurem demà. Això són temes que treballem nosaltres, la plantilla sap, som professionals i demà es veurà, el Barça no ha de saber res i evidentment anem a guanyar.
Ens trobem també una situació semblant a altres partits, no? Que el rival està en una bona ratxa i fins i tot...
El rival està en bona ratxa i fins i tot podria acabar líder. Si això és atribuïble a la mala sort del calendari.
Crec que ja estem en un punt que hem de deixar de sentir-nos una víctima, hem de deixar d'infravalorar-nos, hem de deixar de magnificar el rival, hem de deixar de perdre el partit abans de jugar-lo i crec que són moments de realment estar units, confiar, creure-hi i realment treure aquesta valentia que necessitem, perquè crec que hi ha aquests contextos on apareixen els àrbits, on apareixen els rivals que venen amb trajectòries molt bones, on apareixen equips amb molt potencial, ja no serveixen. Hem de ser valents, hem d'estar units, hem de deixar de perdre els partits abans de jugar-los i hem de creure-hi perquè és l'única forma i és el camí, i és treure aquest caràcter ja d'una vegada.
Un Barça Atlètic, això sí, que encara que passi per un bon moment, no, sí que té bastantes baixes no, entre lesions i vaja, la convocatòria del Mundial Sub-17. Imagino que ho teniu controlat, totes aquestes baixes que teniu, i si, vaja, si això pot ser un avantatge, si també heu preparat el partit doncs, tenint aquest condicionant que tenen ells.
Sí, el Barça bé té baixes, tenia baixes la setmana passada, va anar amb 14 convocats i va guanyar al camp del Rayo. També... M'he vist tots els partits del Barça aquest any i crec que si jo fos l'entrenador o entenent el que he vist que ha anat fent el Rafa des que ha començat la temporada, crec que l'alineació de demà seva, si tingués tots els jugadors disponibles, només en canviaria un. Per tant, tot i que té baixes, l'equip que presenta demà és el seu equip titular, sense ningun dubte. Així que són baixes, però no són baixes importants.
Un jugador referent del Barça Atlètic és Pau Víctor. El qual ahir en parlàvem a l'Hotel Suís. Si tindrà una vigilància especial.
Bueno, el Pau al final no és un jugador increïble. Bueno, no sé si ho sabíeu, però al final des de que som petits hem compartit la taula de Nadal. És una persona que ha arribat aquí no només pel seu talent, sinó pel seu treball, perquè és una persona molt, molt, molt compromesa, molt sacrificada. És molt bon jugador, el coneixem. Crec que el fet de conèixer-lo és un tema molt positiu per nosaltres, perquè al final ell és molt bo, però sabem amb el que és bo. Individualment els nostres jugadors doncs això el coneixen i això és un avantatge a l'hora de marcar-lo, i tàcticament l'hem analitzat molt bé i evidentment tant en vídeos com a pissarra doncs sabem quins són els seus punts forts i com els hem de contrarrestar.
Precedent de la temporada passada va sortir molt bé, no? Una 4 va ser, i a més amb l'equip amb una situació de dubtes, no? També, que això, escoltant les declaracions tant del mateix Pau Víctor com de Ferrés de fa una estoneta de Rafa Márquez, doncs feien referència a aquest precedent, que el tenen com molt marcat, no? Que imagino que això, si ja espereu un rival doncs, que està en bona forma, que busca assentar-se en aquestes posicions de dalt, aquestes coses també queden marcades quan un se'n recorda de la temporada passada i afronta el partit, no sé si amb més concentració, per dir-ho així.
Suposo, al final, diversos dels jugadors que tenim aquest any, ja hi eren l'any passat, tenen un record positiu de la situació que es va viure. Evidentment, cada any i cada context canvia, estem en un context nou, però bé, crec que a nivell de plantilla som un altre cop una plantilla molt jove, una plantilla amb talent, una plantilla que aquest tipus de partits crec que ens beneficien més que ens perjudiquen. Aleshores, una oportunitat per competir, tinc confiança i tinc seguretat que demà podem treure els 3 punts, la plantilla està en la mateixa línia i esperem tornar a donar una alegria com la de l'any passat.
Sí, portem ja setmanes parlant d'aquest pas, d'aquest pas endavant. Tu estàs, no sé si convençut, que ho acabes de dir ara, que una victòria canviaria...
Una victòria sí canviaria l'escenari. Serviria
per fer aquest canvi de xip.
Sí, sí, nosaltres hi creiem cegament. Hi creiem, és veritat que no s'ha donat, però repetim, és que és una categoria que també el Nàstic havia fet un començament de temporada increïble, posant-se en situació d'ascens directe, i ara porta, comptant el partit de Copa del Rei, 6 partits sense guanyar. Aleshores, són situacions que passen, entenem que no estem en el nostre millor moment de confiança, però crec que la conclusió i el que hem parlat aquestes setmanes és això, és de deixar de victimitzar-nos, deixar de magnificar el rival. Crec que tenim jugadors amb un potencial i amb un talent increïble, i al final el que hem de fer és creure ja d'una vegada en nosaltres, centrar-nos, confiar en el nostre potencial, i crec que aquest ha de ser el punt de partida, deixar de mirar cap a fora, mirar cap a dintre, saber lo bons que som, creure-hi de veritat, i agafar aquesta confiança que un cop fem aquest pas endavant i aconseguim treure una victòria, en vinguin moltes altres després.
Sempre que hi ha lesions i preguntem per elles, sempre dius que ha de ser una oportunitat també pels jugadors que han d'assumir aquesta responsabilitat. No ho dic per homes com l'Antonio, tot i que l'altre dia va ser expulsat, o Sander, que l'altre dia hi havia consens que va ser un dels més destacats, o Marc Domènech. Et pregunto si estàs sorprès pel seu rendiment o si ho esperàveu per aquesta capacitat que han demostrat, i si fins i tot en una cursa ara, si tothom estigués sa, doncs homes com ells, que en teoria al principi partien com a suplents, podrien estar per davant en aquesta cursa.
Segur, al final jo crec que el rendiment es demostra a la competició, i ells l'han demostrat. Com des del primer dia hem dit, has d'esperar les oportunitats per poder-ho demostrar. Ells les han tingut, ho han demostrat, i a partir d'aquí doncs hi són, comptem amb ells, i els contextos aniran decidint qui es queda, qui no es queda, qui torna a tenir oportunitats, qui les perd. Però evidentment nosaltres el que fem és analitzar el rendiment. El bo d'això és que realment el fet de que ells entrin i demostrin el seu potencial fa que la plantilla hagi de fer doncs un canvi de xip, perquè es donen compte de que no tenen la posició guanyada, i per tant això és en benefici de l'equip, és competitivitat, i evidentment són jugadors que hi comptem demà, i estic segur que tindran minutatges.
Preguntant per les baixes, si hi ha alguna sorpresa d'última hora.
Sí, recuperem, bueno, ja la setmana passada va venir Baena, ara ja realment està en plena disposició de fer un minutatge una mica més extens. Recuperem a Fran, que s'havia perdut els últims compromisos, i bueno, com ja sabeu, perdem a Beitia i a Pablo de forma més llarga.
Sí, l'última per la meva part també. Pregunto també per la figura de Beitia, si com sembla és una sobrecàrrega, vaja, si la setmana que ve estarà disponible. I també pel tema de la combo, com que l'altre dia amb la lesió de Baselga doncs vas convocar a Marro, si tens pensat fer-lo convocar, i també si hi ha una situació similar en el cas de Monroy, que per la seva baixa puguis cridar algú del filial o de la base en aquesta posició.
Sí, en el cas de Beitia esperem que estigui disponible per la setmana que ve. És veritat que aquesta setmana doncs, per precaució doncs no vindrà, però sí que creiem que la setmana que ve, evidentment pendents de l'evolució, estarà plenament disponible. En el fet de Marro aquesta setmana ve convocat per la mateixa situació que la setmana passada
per la baixa de Monroy.
I la baixa de Monroy, evidentment, hem estat analitzant aquesta setmana amb el club, amb les opcions que tenim. Hi ha diversos jugadors que han fet la pretemporada amb nosaltres i el més probable és que sí, que a partir de la setmana que ve doncs incorporem algun lateral dret de forma indefinida per suplir aquesta baixa.
Doncs aquí acaba la roda de premsa de Gerard Bofill amb aquestes novetats, de cara a la convocatòria de demà, vaja, potser la principal és que Callejón torna a aquesta combo. Crec que se sent un soroll aquí, Pau, de fons, obrint-se la porta del túnel de vestidors, que sortirem aquí per tenir una mica d'aire i de millor so. Però vaja, que aquesta seria la principal novetat, potser la tornada de Callejón, i que Baena ja està, per dir-ho així, en millors condicions per jugar si Gerard Bofill ho necessita. Demà el Johan.
Doncs Frank Callejón sí, Beitia no, Marruecos sí, i el lateral dret a partir de la setmana que ve. Lateral dret que ningú pensi que serà un fitxatge. Sergi Parc ha dit que és un dels futbolistes que ha fet la pretemporada enguany amb el primer equip.
Sí, ets bo resumint, perquè tal qual aquest seria doncs, el resum d'aquest episodi d'altes i baixes pel que fa al centre d'esports de cara a aquest partit. Simplement apuntar també que Toni Herrero i Antonio Sánchez tornen després de complir sanció l'altre dia contra el Sanse. Veurem si com a titulars o no, però jo apuntaria que sí, que els dos podrien ser titulars perfectament.
Una roda de premsa, per cert, no vull ficar el dit a la nafra, però en què el to de Gerard Bofill podríem dir que s'ha anat calmant amb el pas dels minuts. Ha començat molt molt punyent en algunes respostes, m'ha recordat fins i tot a Miqui Lladó. No sé què és aquest soroll que està passant ara mateix. Un avió?
Un helicòpter.
Ah. Entre la persiana i l'helicòpter, déu-n'hi-do. Però anava a dir que el to ha anat de més, no faré servir la paraula agressiu, però incisiu, punyent, a més Gerard Bofill reconeixible, no?, al final d'aquesta roda de premsa.
Jo fins i tot et diria molest al principi d'aquesta compareixença, sobretot amb aquesta resposta que ha dit de haurien d'haver fet els entrenaments a porta tancada. Ho dic també perquè al final sí que és cert que durant aquesta setmana el Sergi Garcés ha anat especulant, que no informant, jo crec, sinó especulant amb la possibilitat de que hi podria haver un canvi tàctic o no, sense evidentment cap confirmació oficial. I també ho dic perquè quan podem treure el cap a Ràdio Sabadell, doncs per què no, doncs també comprovem com estan en un entrenament, però que altres mitjans de comunicació de la ciutat ho fan de forma assídua també cada setmana. Per tant, no sé exactament ben bé a què referia a Gerard Bofill en aquest cas amb aquesta declaració exactament, però vaja, que sí que se'l veia doncs això, amb el to, i fins i tot et diria que amb la cara, que nosaltres que el teníem a un parell de metres, doncs una mica molest, i després a mesura que ha anat avançant la roda de premsa s'ha anat calmant. També et dic, Pau, que en els minuts previs hi havia hagut una breu, petita, ràpida reunió entre el cos tècnic i el cap de premsa, que no sé si per aquí podrien anar els trets o no, però vaja, que sí, que com dius, com a mínim s'ha anat calmant, per dir-ho així, entre cometes, Gerard Bofill, a mesura que anava fent les declaracions.
Bé, si més no, doncs ha sorprès el to que ha fet servir a tot això, ja que estem amb aquesta qüestió. Et pregunto, quin 11 creus que traurà Bofill demà el Johan Cruyff?
No ho sé, mare meva, perquè
amb informació o amb opinió, tu
no,
tries.
No, amb opinió, la veritat és que informació no en podem tenir del cert. Podria haver-hi aquest canvi de sistema. Jo crec que Antonio Sánchez, pel rendiment que oferia al final el dia del Depor, sí que tornarà aquest 11 titular, i més amb la baixa de Melivia. Al final del dia del Celta Fortuna tampoc el pots valorar molt perquè l'expulsen a la primera part, i a més amb una vermella que no seria, per dir-ho així, del tot justa, tot i que ja ens va quedar clar que seria interpretativa. A partir d'aquí, Sander l'altre dia va ratllar un gran nivell i té aquesta polivalència de que ha demostrat que sap jugar de central, que la seva posició natural és de migcampista, així que Sander jo crec que com a mínim s'ha guanyat el dret a tenir, no sé si la titularitat, però força protagonisme per això, per com de bé va rendir la setmana passada. Que si m'atreveixo a fer un 11? No. Et diria Ortolà, Estals a la dreta i nou més. una cosa així.
Sí, la veritat és que serà difícil d'endevinar. Un podria pensar que Pau resta, que està sent indiscutible en aquest inici de Lliga, malgrat que ha tingut algunes errades, també doncs, podria formar part d'aquest 11. Cristian, Manel, també podrien... Doncs,
Moyano,
però a partir d'aquí algunes incògnites. Veurem si doncs això apareix també novament Sander, Ballero a l'11, si jugadors com Nando García, que va fer bons minuts l'altre dia contra el Sanse, doncs pot tenir continuïtat o no, en aquest cas com a titular. Bé, demà a quarts de 5 de la tarda sortirem de dubtes, però com bé ha dit en aquest cas Gerard Bofill, doncs no sé si hauran de fer més entrenaments a porta tancada perquè no hi hagi pistes, però en qualsevol cas és especulació pura i dura. A tot això, Parc, abans d'escoltar les estadístiques i de seguida també escoltarem a Rafa Márquez, dues qüestions, perquè m'estàs parlant ara mateix des de la gespa de la Nova Creu Alta.
Sí.
Si no em dius el contrari.
Sense trepitjar-la, o sigui...
Està prohibit,
a la banqueta, estic.
Està prohibit trepitjar-la.
Avui no hi ha el cartell de prohibit trepitjar-la, tot i així. O sigui, que podria entrar i fer-me una passejada, però millor que no, per precaució.
Però m'has fet arribar una imatge per via interna. Hi ha mantes.
Hi ha mantes. A les zones més afectades, per dir-ho així, òbviament una molt reconeixible, la zona del mig del camp. L'altra està a l'àrea petita del fons de la grada Lino. Són les dues zones més afectades on hi ha, vaja, aquells sotracs tan visibles, terreny de joc pelat, per dir-ho així, pràcticament sense gesp en algun tros. I ja tenim aquelles famoses lones o petites mantes tèrmiques de color blanc per protegir una mica del fred. Ara bufa el vent, no és que faci una temperatura molt baixa avui a Sabadell, però home, ara que venen ja les setmanes de finals de tardor, principis d'hivern, veurem com acaba responent la gespa, que ja sabem que més enllà dels problemes de drenatge no ha tingut les millors condicions en les últimes temporades, així que ja comencen aquests primers treballs de cuidar-la, de mimar-la, perquè estigui en unes condicions mínimes de cara als pròxims partits, recordem, la setmana que ve contra el Lugo.
Sí, bé, ara s'ha de dir també que ara ve aquell famós estiuet de Sant Martí i, per tant, venen uns dies amb unes temperatures una mica més agradables, però sobretot al centre d'Esport Sabadell veig ja la imatge que m'has passat, que sí, és cert que els coloms s'estan posant les botes, però les parts on directament hi ha sorra, que és a dir, el cercle central i a la zona dels porters, aquestes sí que estan tapades amb mantes. I a tot això, l'altre que et volia preguntar, el tema de les entrades. No sé si des del club tenen alguna xifra més concreta, 24 hores del partit o què?
Sí, l'última actualització, doncs, similar a la d'ahir, si no m'equivoco, o aproximadament unes 200. Veurem si la gent s'acaba animant i adquirint entrades a última hora, però vaja, que el ritme d'entrades, per dir-ho així, Pau Benudes, no s'aproparia molt a l'assistència que hem tingut de les últimes temporades, sobretot a la de fa un parell de campanyes amb l'equip jugant-se, doncs, la possibilitat de poder jugar al play-off d'ascens. Veurem quina serà la presència, però jo et diria que, home, evidentment, color hi haurà samarretes arlequinades a les graderies del Johan Cruyff, ara bé, estampes com aquelles, com les del 2022, jo crec que serà difícil de veure.
Tram final de la Lliga, com bé dius, el Sabadell, que s'estava jugant la possibilitat d'apropar-se a la zona del play-off, i després de guanyar 0-2 amb els gols de Jacobo i Caixa, doncs, en el que va ser una autèntica festa, i amb tot l'enrenou també que va haver-hi a la prèvia, amb la simbologia arlequinada, doncs el Sabadell va sortir reforçat d'aquell partit. Després no s'acabaria assolint el play-off, i la temporada passada en una situació, no diré com aquesta, però també complicada a la taula, doncs va aconseguir guanyar, golejar una 4. Veurem què passa en aquesta tercera visita consecutiva al Johan Cruyff de Primera Federació.
Ahir ho recordàvem, a Vitori, per cert, tarda per recordar, en què es va estrenar com a golejador arlequinat Pau Víctor, sí. I abans que ell va marcar Moha Keita.
Correcte. Va ser l'únic gol de Moha Keita abans de la jornada 38, no? Contra el,
sí,
Promeses.
Va ser correcte.
Un dels dos gols de Moha Keita.
Sí, sí, però aquell dia va despuntar,
sí,
va brillar.
I Juan Delgado en el tram final.
Va ser un dia d'estrena... Bé, per Juan Delgado no, crec que per Alberto Fernández, que va marcar el primer un golaç,
sí,
diria que també obria el seu compte golejador com a jugador del centre d'esports. Però bé, una tarda gloriosa que esperem que es repeteixi demà, tot i que des del Barça Atlètic, i de seguida ho escoltarem, tenen, i ho recordàvem també a la roda de premsa, ben present aquell precedent tan recent.
Doncs de seguida escoltem Rafa Márquez. Abans fem un petit break amb les aturades, amb les estadístiques del partit. Li posa veu la Mireia Sanz.
El llibre de registre.
Fa 15 dies el Sabadell va visitar el Celta Fortuna, que era segon, i va acabar la jornada líder. La setmana passada va rebre un Sanse, que també era segon, i es va situar primer després del partit. I ara és el torn d'un altre filial, que es troba en plena ratxa de resultats.
El rival.
No està de sort el centre d'esports en aquest tram de Lliga. El Barça Atlètic acumula 4 victòries consecutives que l'han fet col·locar-se quart a només un punt del filial de la Real. Això sí, els de Rafa Márquez han guanyat contra 3 equips que estan en zona de descens. El Teruel, el Sestao River i el Rayo Majadahonda. I l'altra victòria va arribar contra el Promeses amb un gol de Marc Guiu al minut 92.
L'estadística.
Tant de bo no calgui resaltar amb aquesta dada, però per si de cas fa 20 temporades que el Sabadell no encadena 6 derrotes consecutives a la Lliga. L'última vegada va ser entre les jornades 32 i 37 de la temporada 2003-2004. Aleshores, l'equip que entrenava Robert Elvira va acabar salvant la categoria al play-out contra el Penya Sport. Per cert, curiositat, aquell tram nefast de calendari també va incloure una derrota per 2-0 contra el Barça B.
Els precedents.
Amb 18 derrotes en 29 partits, l'històric de visites del centre d'esports a territori del filial blaugrana encara és molt desfavorable. Tot i això, l'afició arlequinada ha tornat del Johan Cruyff amb dues grans alegries en dos desplaçaments massius que hi ha hagut a Primera Federació. El 0-2 de la temporada 2021-2022, amb Pedro Munitis, amb gols de Jacobo de penal i de Caixe, i l'1-4 del curs passat amb Gabri García a la banqueta, en Alberto Fernández, Moja Keita de penal, Pau Víctor i Juan Delgado van capgirar el gol matiner de Víctor Barberà.
Amb el xiulet a la mà.
Pablo Monterrubio Torres, saragossà de 28 anys que compleix la seva primera temporada a la categoria. Abans havia xiulat a Segona Federació i a l'antiga Segona B. No té cap precedent amb cap dels dos equips, si bé és cert que, com repassava mai a l'Hotel Suís, va ser el quart àrbitre Montilivi en el 0-0 contra el Girona a Segona Divisió i el segon assistent en un Mestalla 2 Sabadell 1 del 2015, quan només tenia 20 anys. Té una mitjana de 4,60 grogues per partit i de 0,31 vermelles, tot i que enguany encara no n'ha mostrat cap.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs aquestes estadístiques. Avui amb la veu de la Mireia Sanz, prèvies al Barça Atlètic Sabadell de demà a 6:15 de la tarda. Sergi Parc, aguantes per aquí, oi? A la nova Creu Alta?
Sí, hem canviat d'escenari. Estem a la cadira on s'ha assegut fa uns instants Gerard Bofill, a la sala Miguel Quereda.
No t'estaràs postulant com a possible nou entrenador, tu, o què?
No. Jo com a possible entrenador no. El que sí que al final és inevitable pensar si Gerard Bofill, doncs, en les pròximes setmanes serà la persona que se segui aquí o hi haurà un canvi. Si és així, serà una bona notícia, perquè significarà que el centre d'esports no té bons resultats en aquestes pròximes jornades. Però veurem què acaba passant.
Sí, tampoc ens, com dèiem al principi, no ens avancem als esdeveniments, si bé és cert que la dinàmica és molt, molt, molt dolenta. Parlem una mica del Barça Atlètic, com dèiem, abans que arribant a aquesta ratxa de 4 victòries consecutives. No sé si dic un pèl enganyosa, repassant les estadístiques, perquè al final són 12 punts de 12 possibles, però 9 punts han estat contra 3 dels equips que es troben en zona de descens, com són el Rayo Majadahonda, el Teruel i el Sestao River, i l'altra victòria va arribar agònica, plorant, en el minut 92, que obra de Marc Guiu contra l'Osasuna Promeses. Tot i així, evidentment és un rival amb una confiança que no té res a veure amb la del centre d'esports.
No, és evident, i que aquests partits s'han de treure, cosa que el Sabadell, en alguns d'ells, recordo per exemple el del Rayo Majadahonda, no ha aconseguit, i per aquests resultats doncs el conjunt arlequinat està a la zona baixa. El Barça Atlètic, com dius, ha sabut resoldre aquests compromisos que en teoria ha de partir com a favorit. Ha tingut més sort en aquest tram de calendari, per dir-ho així, que el Sabadell. El Sabadell ja està en el tram final del Tourmalet, i veurem què acaba passant demà, perquè al final el Barça Atlètic, aquesta és la realitat, es torna a veure les cares amb un equip que ocupa la zona de descens com és el centre d'esports. Escoltem, Pau, si et sembla, les declaracions de Rafa Márquez, el tècnic del filial blaugrana, que han arribat fa tot just uns minutets. D'entrada, parlant del que hem dit fa una estoneta, el tema del precedent aquest de l'1-4 del curs passat, que Rafa Márquez, el mexicà, també el té ben present i espera que no repeteixi la pel·lícula, tot i que nosaltres sí que ho esperem.
Sí, desde luego, y bueno, como es la categoría, tampoco es un rival fácil, es un rival complicado, difícil, que sí pasa por una mala racha, pero bueno, sabemos que esto de fútbol en cualquier momento se puede terminar, y bueno, nosotros venimos de buena racha y queremos seguir con la misma idea, la misma sintonía. Estamos en casa, como bien lo dices, hay un precedente del año pasado y obviamente no queremos que vuelva a suceder.
Doncs, evidentment, no vol Rafa Márquez que repeteixi aquell 1-4. M'agafo ara també a les paraules, o rescato les paraules de Gerard Bofill en roda de premsa, en què parlava també del Barça Atlètic, d'aquesta relació especial de Nadal amb Pau Víctor i la família Víctor, però sobretot destacant també que sí, que moltes baixes, però que van anar la setmana passada amb 14 jugadors a jugar al seu partit al Cerro de l'Espino, van guanyar, i que al final podrà formar el mexicà, Sergi, el seu 11 tipus.
Sí, de fet, jo diria que eren 16 jugadors els que van anar. Sembla que es va reforçar amb algun del juvenil també al Barça, al Cerro de l'Espino, que vaja, però que tenien aquests com a màxim 5 canvis a tot estirar per fer en aquell partit contra el Rayo Majadahonda, i el van tirar endavant. No sé si la convocatòria de demà del Barça Atlètic serà més o menys curta, però vaja, que les baixes, diria que ahir la repassava en Pau, però que són molt nombroses. Pelayo, Alarcón, Neil Sánchez i Biel Vicens, baixes per lesió, i després hi ha tot el grapat de jugadors que estan convocats en el Mundial d'Indonèsia Sub-17, com Héctor Ford, Marc Bernal, Marc Guiu, un dels homes de moda al Barça en les últimes setmanes, Juan Hernández, Noah Darvich, vaja, que un munt de jugadors que no hi seran demà contra el Centre d'Esports. Això sí, com a mínim, recuperen el Pocho Román, baixant les últimes setmanes per lesió, i que sí que estarà disponible contra el Sabadell. D'aquestes baixes, de tot aquest reguitzell d'absències, també n'ha parlat el tècnic Rafa Márquez.
Oh, bueno, yo creo que seguir trabajando con la humildad que lo venimos haciendo, lo que a pesar de las bajas de selección, de algunos que están en primer equipo, el equipo ha mostrado equilibrio y esperamos que pueda seguir igual.
Doncs veurem al final quina convocatòria presenta Rafa Márquez, perquè també hi ha la possibilitat que Ander Astràlaga, el porter, com el primer equip juga l'endemà, doncs vagi convocat a les ordres de Xavi, o a l'inrevés, que jugui dissabte i pugui anar diumenge, veurem. Sobre les baixes que deies, Parc, afegir també els noms de Pau Cubarsí, Pau Prim, Andrés Cuenca i Quim Junyent, que estan amb la Sub-17, estan alguns jugant en aquests moments contra Canadà. M'ha donat també aquest matí per mirar la redacció, doncs si de totes aquestes baixes algunes eren molt sensibles pel que fa a la quantitat de minuts que han jugat fins ara, i en certa manera coincideixo amb les paraules de Bofill, si bé és cert que amb un petit matís, perquè per mi sí que hi ha tres futbolistes que estaven sent pràcticament intocables en aquests esquemes, com són Héctor Ford, Marc Bernal i Pau Cubarsí, tots ells per sobre dels 500 minuts. És cert que hi ha hagut futbolistes com el Pocho Román que van començar jugant, però per la lesió doncs s'han quedat enrere, però alguns jugadors sí que han estat habituals en els 11 del tècnic mexicà en les últimes setmanes. Tot això, una més, no?, de Rafa Márquez parlant del rival, del Sabadell.
Sí, parlant del Centre d'Esports, en el primer fragment doncs recordava el precedent del curs passat, i ara ja centrant-se en el present. És conscient Márquez d'aquesta mala situació que es viu aquí al Sabadell, i diu que poden esperar dues versions, o bé aquesta més fluixa, més dèbil, més vulnerable del conjunt de Gerard Bofill, que arribi amb dubtes de mal Johan Cruyff, o en canvi que surti motivat per l'escenari i també per poder revertir el panorama.
Un equipo obviamente que puede ser dos caras, ¿no? Puede ser vulnerable por la situación en la que viene, si es que nosotros podemos sacar ventaja, y obviamente puede ser un equipo, muy, eso sí, va a ser aguerrido, pero un equipo que se pueda motivar y que quiera salir de la racha en la que viene, si es que nosotros también le ponemos la situación fácil.
Doncs aquest dubte que tenia Rafa Márquez sobre quin jugador, quin Sabadell, perdó, doncs es trobaran demà, si un equip ferit o un equip motivat per intentar sortir d'aquesta situació. El que està clar és que el que dèiem al principi, Parc, que ha estat una setmana força enrarida després de la derrota contra el Sanse, i no podem obviar que la situació de demà, tant a la banqueta com a la direcció esportiva, torna a ser límit. I insisteixo, sense avançar no és el que pugui passar, però en cas d'una derrota a mi se'm fa difícil d'imaginar-me que es pogués aguantar una setmana més aquesta sensació d'ultimàtum.
Doncs sí, però hi havia molta gent que també pensava que si es perdia l'altre dia seria molt complicat sostenir la mateixa situació sense canvis, i així s'ha fet, no? Insisteixo, en consonància amb les paraules que va deixar anar Àxel Torres, el conseller del club, a l'Hotel Suís. Veurem si hi ha doncs novetats en cas d'un mal resultat. El que sí esperem en tot cas és que el Sabadell doncs tregui no aquesta versió vulnerable, sinó doncs de motivació i de poder trencar ja aquesta mala ratxa, que ja fa massa que s'allarga, i insistim, situem el centre d'esports de la classificació després d'11 jornades a 6 punts de la permanència.
Doncs Sergi Parc, estadi de la nova Creu Alta, gràcies.
Adéu, Vituri.
Que vagi molt bé. Tot això, recordem, per tancar aquesta prèvia del Barça Atlètic Sabadell de demà, a partir de 5:45 de la tarda al partit, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell. Un minut per arribar a 2:45, aturada per la publicitat, perquè després hem de parlar del Sabadell B, del Zoar Gràcia o també de waterpolo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, 2:45, encara un quart d'hora per endavant en aquest Hotel Suís, l'últim de la setmana. Ho dèiem abans de la publi, hem de seguir parlant de futbol, del centre d'esports, perquè a la Lliga Elit el Sabadell B es desplaça al Baix Empordà per enfrontar-se al Palamós. Recordem que els arlequinats són segons, en posicions d'ascens directe a Tercera Federació, i a només un punt del líder, l'altre filial de la categoria, que és l'Europa B. En un principi, l'equip s'havia d'adaptar a la gespa natural d'aquest nou Palamós Costa Brava sense haver preparat cap entrenament aquesta setmana en aquesta superfície. Però finalment els de Conrad García sí que hauran fet una sessió en gespa natural, i el tècnic ha agraït aquesta possibilitat.
Per sort, i hem de donar gràcies, deia jo, no?, que acaba de partir, que seria difícil que entrenéssim amb herba natural. Sí que tenim l'opció, sí que ens han facilitat aquesta opció. Per tant, molt agraït des de part meva i de part de l'equip de poder entrenar demà en una superfície similar a la que jugarem el cap de setmana.
Molt destacada fins ara la trajectòria de l'equip dirigit per Conrad García, que encadena dues victòries consecutives, l'última a Olímpia contra l'Horta per 2-1, i a més el filial del centre d'esports és el millor atac de la categoria amb 16 gols a favor. El rival, el Palamós, és novè amb 10 punts i porta 3 partits sense sumar la victòria. A més, una curiositat destacada dels empordanesos és la seva trajectòria a casa. 4 partits jugats, atenció, 4 empats i, a més, els 4, 1-1. García analitza així el rival.
Anem a un camp que és molt gran, que és un camp on, dèiem, no?, d'herba natural, i que ens haurem d'adaptar ja el més ràpid possible davant d'un rival també que fa coses molt bé, que juga molt bé a pilota i que moltes vegades defensa molt bé, sobretot lluny de la seva àrea, i a veure si tenim la capacitat, no?, de tornar a guanyar i marcar aquesta tercera victòria consecutiva, que és importantíssim pels objectius.
Doncs diumenge a les 12 del migdia començarà a rodar la pilota a l'estadi municipal Nou Palamós-Costa Brava, en aquest Palamós-Sabadell B, recordem, amb les paraules que hem escoltat de Gerard Bofill, amb la baixa per segona setmana seguida de Marc Marruecos.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Obrim bloc poliesportiu. En handbol arriba l'hora de la veritat per l'Oar Gràcia masculí per comprovar si el lideratge que ostenten els de Pere Iats des de fa un parell de setmanes es correspon o no amb la realitat. Atenció, perquè en el pròxim mes de competició a Primera Nacional els graciencs s'han d'enfrontar al segon, al tercer, al cinquè, al sisè i al setè de forma consecutiva. Només falta el quart en aquesta equació. El primer escull d'aquest turmalet és el Sant Cugat, que rep demà l'Oar, passant per un moment de dubtes. L'equip Sant Cugatenc, un dels que la temporada passada es va classificar per les fases d'ascens, és el cinquè, ve de perdre a l'última jornada i està tenint dificultats per segellar les victòries que ha aconseguit fins al moment. En aquesta línia, Ayats considera que el rival ha perdut una mica de potencial.
L'any passat van quedar segons i se'n van anar a les fases, per tant, és el rival a batre. Jo crec que tothom et vol guanyar quan ets un equip que has estat fent fases. Sí que és veritat que la baixa del Jan Roff, que no ha jugat aquestes cinc últimes jornades, diria, els està fent molt de mal. Mantenir la baixa del porter, que se'n va anar a jugar a Mallorca, a Divisió d'Honor Plata, que també era un jugador molt important. I, bueno, estan irregulars, però al final acaben lluitant tots els partits.
No per això, però, l'entrenador del Gràcia creu que els dos punts estiguin assegurats, tot i que sí que veu que el seu equip és lleugerament favorit en aquest duel.
És un equip molt guerrer, és un equip que per l'edat que tenen són molt veterans, saben jugar molt bé i saben com atacar a tots els sistemes defensius que es proposen, i la seva defensa amb sortides a parells, no?, que defensen molt a dalt, que donen molt pel sac, doncs aquí estarà el principal problema. Ens toca una setmana per preparar molt bé tàcticament aquest partit. Jo penso que ara mateix estem un punt per sobre d'ells. Ara falta materialitzar-ho el cap de setmana que ve.
I escoltem una veu més en aquesta prèvia, la del porter Ignasi Admella, que parla precisament del calendari que li ve ara a l'Oar Gràcia.
Està clar que ens trobarem amb rivals més directes de la part alta, però tant se val, és que els dos punts són iguals, tant els de la part alta com els de part mitja com els de la part baixa. Llavors hem d'anar concentrats a cada partit. Si som capaços d'estar concentrats a cada partit i fer la feina com l'estem fent aquests últims 3-4 partits, jo crec que l'equip donarà molt que parlar, però ja et dic, la temporada és molt llarga.
L'Oar, recordem, ha guanyat tots els partits, excepte un, i ve de passar per sobre de la Salle Montcada el passat cap de setmana, presumint, a més, de tenir fons d'armari. Un fet que ressalta el mateix Ayats.
Hem de seguir per aquí, ara mateix tenim fons d'armari, tenim canvis. Estem treballant molt bé amb l'equip de fisioteràpia, amb la Sílvia i amb el preparador físic per tenir tota aquesta prevenció de lesions que sabem que l'any passat ens van afectar molt i, per tant, també hem de tenir en compte. Llavors, treballem per això, per arribar amb les millors condicions, i en això estem, i crec que ho estem fent molt bé.
Això pel que fa al masculí. Per contra, el femení de l'Oar Gràcia està pecant de tenir una plantilla més aviat curta. Les de Carol Carmona, que venen de perdre a domicili per primer cop en més d'un any i mig, buscaran refer-se a casa amb la visita del Levante al carrer Boccaccio.
Tenim una plantilla curta, a banda d'això que dius de les lesions, també hem tingut durant aquestes setmanes alguna jugadora que no ha pogut entrar, ha estat parada dues setmanes, ara, per exemple, aquest partit també l'Auria es va fer mal, no va poder entrar a la segona part. Bueno, a banda de tenir una plantilla curta, doncs tenim aquestes petites desavantatges, no?, a nivell de lesió, que no ens ajuden, però bueno, intentar pensar en recuperar-nos el més ràpid possible.
Carmona, que feia referència a les baixes que està tenint l'equip en aquest inici de temporada, i aquesta és una de les raons que explica que les verdiblanques no estiguin situades a les posicions capdavanteres de plata. L'Oar és cinquè, a 3 punts de la zona de fases d'ascens i a 5 punts ja del líder Mislata, que continua sense fallar. El Levante, el rival d'aquesta jornada, és a mitja taula després de refer-se d'un inici nefast de Lliga en què havia perdut els 4 primers partits disputats.
Té alguna jugadora determinant, és un equip que està... que, bueno, que està bé, jo crec que és veritat que a casa potser són fortes, a fora, bueno, depèn del rival que es trobin. Nosaltres juguem a casa, nosaltres juguem davant de la nostra afició i hem de fer un partit molt complet, sabent que sobretot defensivament hem d'estar molt posades, molt intenses, i a partir d'aquí jo crec que tot anirà bé i segurament si Déu vol ens adonem els dos punts.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Demà a les 6, aquest Oar Gràcia femení Levante de la 8a jornada de plata, una estoneta més tard, a un quart de 8, el Sant Cugat Oar Gràcia masculí de la primera nacional. I un apunt més d'handbol perquè el Barça del sabadellenc Aleix Gómez ha derrotat l'Alalí per 26-37 i s'ha classificat per les semifinals de la Superglobe, el Mundial de Clubs que juga a l'Aràbia Saudita. Gómez va fer 3 gols en total. Demà a 3:45 de la tarda, el penúltim escull contra el Fuchse de Berlín. L'altra semifinal la juguen el Kielce i el Magdeburg.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Set minuts per arribar a les dues. Avui acabarem amb waterpolo i amb les supercampiones d'Europa que ahir, sense temps per descansar, després del vol de tornada de Budapest, van tornar a l'acció a la divisió d'honor i ho van fer amb una golejada per 9-17 a la piscina del Catalunya, un partit en el qual el tècnic David Palma va donar descans a dues de les waterpolistes que van tornar tocades d'Hongria, com són la italiana Sofia Giustini i Irene González. I a més, un partit en el qual la millor va ser la capitana i la boia de l'equip, Maika García, amb un total de 5 gols. L'Astralpool, que se situa segon a la Lliga amb 5 victòries en 5 jornades, una menys que el Sant Andreu, i demà, novament sense descans, reben a 3:45 del migdia a Can Llong el Real Canoe, que és el penúltim. Per cert, hi ha una història curiosa perquè a les files de l'equip madrileny hi juga Elia Montoya, que a banda de ser waterpolista, també és periodista i redactora d'esports aquàtics a Relevo. I dimarts, un article seu es va fer viral perquè, a banda de destacar aquesta gesta històrica de l'Astralpool a la Supercopa d'Europa, també va denunciar que cap televisió havia donat aquest partit. Elia, què tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme en vuestro programa y explicar este hecho tan importante y tan injusto que creo que todo el mundo ha sido consciente.
Tú misma lo decías, pero por si acaso lo repasamos, que al final las únicas opciones televisadas, vamos a llamarlo así, porque nosotros hicimos el partido vía radio, pero opciones televisadas eran o el canal de YouTube de Lalén o el portal digital, el nuevo portal digital 3CAT aquí en Cataluña. Ni mucho menos es la situación ideal en un título como una Supercopa de Europa.
No, para nada. Yo creo que se podría tildar casi de vergonzoso, ¿no? Un campeonato tan importante como una Supercopa de Europa, que es que si lo comparamos con otros deportes pues más conocidos de equipo, como puede ser el fútbol o el baloncesto, es que lo echan en cualquier televisión, sea de pago, sea pública, y que todo el mundo es consciente y sabe cuándo es, tiene la posibilidad de ir a cualquier bar, no sé, es un campeonato muy importante a nivel internacional, y la gesta que hizo el equipo, o sea, el Sabadell, pues fue increíble. Entonces me parece vergonzoso que no solo la Supercopa, sino tampoco ninguna de las jornadas que se han celebrado de la Champions con 5 equipos españoles, tampoco las hayamos podido ver. Entonces, ya fuera como waterpolista, también como periodista, me parece injusto que nuestro deporte no se promocione después de tantos éxitos, tanto a nivel de clubes como de selecciones, que han conseguido tanto las chicas como los chicos en los últimos años.
Es que además, si hablamos de la Champions, se le añade el hecho, Elia, que este año tienes a, como decías, a 5 equipos, pero es que 3 muy probablemente se van a meter en la Final Four, y tampoco hay tele.
Exacto, es que 3 de 4, o sea, de momento están prácticamente coronándose en la fase de grupos, siendo líderes, y creo que es muy fuerte que en una hipotética Final Four que haya 3 y que evidentemente haya un finalista de nuevo, como pasó el año pasado con el Mataró y el Sabadell, y no lo podamos ver, me parece una injusticia increíble.
A todo esto, recuerdo que estábamos en Budapest el martes, que llegó la noticia tuya en Relevo, el artículo, y que jugadoras que habían sido compañeras tuyas en Tarrasa, como por ejemplo Bea Ortiz o Paula Leitón, lo agradecieron en voz alta, públicamente. No sé si has podido hablar algo con ellas en estas últimas horas.
Sí, la verdad es que, como has comentado, yo tengo la suerte de que, aparte de rivales, ¿no?, el mañana, y también han sido compañeras y sobre todo son amigas. Tengo muy buena relación con ellas y me dio muchas gracias por el artículo, y ya les dije que las voy a apoyar siempre, ya no sea solo como amiga, sino también como periodista. Al fin y al cabo es mi labor y es mi profesión, ¿no?, denunciar esto y darles promoción, o sea, la promoción que se merecen ellas. Y también tuve la posibilidad, la oportunidad de hablar pues con Maika García y con Laura Ester, que también me la agradecieron a través de redes sociales, al igual que Irene, Mati. Entonces, no sé, yo creo que también que estas jugadoras que son el icono y el ejemplo de las niñas que van por detrás de nosotras, creo que es muy importante que también ellas lo griten, ¿no?, y lo digan públicamente.
Pues un detallazo, sí, señor. A todo esto, Elia, aquí en Sabadell estamos quizás mal acostumbrados, ¿no?, a tildar los partidos de como el de mañana, un poco de trámite por lo que es la calidad del equipo. Te hago la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Cómo afronta un equipo de esta parte baja una visita a todo un Sabadell?
Pues sí, como tú dices, es normal. Para nosotras es justo lo contrario, ¿no? Además, nosotras acabamos de ascender, ¿no? Hemos hecho historia porque es la primera vez que el Real Canoe femenino sube a División de Honor, ¿no? Entonces, aunque yo ya haya tenido experiencia en División de Honor con el Tarrasa, como has comentado, y también pues cuando yo estaba en la Asociación Concepción hace unos años, pues yo creo que nosotras lo que primero que tenemos es mucha ilusión, sobre todo pues por jugar contra las supercampeonas de Europa, aprender sobre todo de este partido, intentar mejorar y fijarnos en lo que mejor hacen ellas para intentar eliminar los máximos errores y seguir avanzando en esta liga que es muy larga, a pesar del parón, y ir mejorando jornada a jornada, porque ya en las últimas estamos intentando igualarnos a los equipos que están un poco más por la tabla media-baja e intentar mejorar.
Pues Elia Montoya, waterpolista del Real Canoe, periodista también en este caso de relevo, darte las gracias por el artículo que publicaste el otro día y por dar voz y denuncia a este hecho. Nos vemos mañana en Callón, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Doncs a Waterpolo posem el punt final a aquest Hotel Suís que hem fet possible amb la Rocío García a les vies de so. Per cert, el masculí juga demà també a una hora més tard, a 2:45, a la piscina del Medi. Gràcies de part de la Rocío, de l'Ivan Lechuga, el nostre estudiant en pràctiques, i ja sabeu que demà hi ha futbol Barça Atlètic Sabadell a partir de les 5 de la tarda en directe al Sabadell en joc. Ara, notícies migdia amb el Pau Durant. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.